en un país normal, aquest senyor, si estiguéssim a París, aquest home tindria un dels carrers que surt de l'Arc de Triomf, l'avinguda de la Gran Vermée, el Mariscal el Jofre i el... Aquest home tindria una avinguda, perquè era un crac. Aquest home era un crac, i aquí el tenim a un carreret de, bueno, que està molt bé, està molt net, amb els arbres i tot això, però tenim aquí un crac militar català que com a màxim se li va donar el nom d'aquest carrer. Qui era en Margarit? Doncs en Margarit es deia Josep de Margarit i Viure, i havia nascut a la zona de Vilafranca, de l'Empordà, a la Bisbal, i va morir a Perpinyà. Doncs aquest tenia encarregat la defensa del camp de Tarragona, era comandant de Miquelets, amb els quals en treballs, l'abril de 1641, va derrotar l'exèrcit català a la batalla de Constantí el mes de maig, el juny va tornar a derrotar els castellans a la batalla del Catllar durant el setge de Tarragona, i participar en les batalles de Montmeló i la Granada, també derrotes de castellans, i a més en la reconquesta de la Vall d'Aran el 1643. Ho guanyava tot aquest tio. Va ser fet mestre de camp, el mariscal, el que ara en diríem un mariscal de camp, i a més en Lluís XIII el va fer governador de Catalunya. Lluís XIII, que és el primer rei al que els catalans, diguem, el fan compte de Barcelona, quan morirà en el 1642 o 43, no me'n recordo, el succeeix Lluís XIV, que és el que coneixem com el rei Sol, però els actors protagonistes del primer moment són Pau Claris, són en Lluís XIII i en Richelieu. I Richelieu també morirà el 1642, em sembla, recordar. En Margarit, aquest era partidari de la Unió França, i aquest, diguem-ne, que després de la rendició de Barcelona, Barcelona es rendeix el 1652, i es rendeix, diguem-ne, perquè bueno, hi ha un setge, hi ha un episodi de pesta, i a més el rei s'avenia a respectar més o menys les constitucions, a la gent i tal. Bé, ell no accepta la rendició i ell continua lluitant. Intenta entrar en envair Catalunya en el 1652 i en el 1656. Quan es firma el Tractat dels Pirineus, que és el 1659, ell ja veu que no hi ha res a fer i ja desisteix i es queda a Perpinyà, que serà on morirà el 1685. El 1685 Josep Margarit i de Viure mor a Perpinyà. És a dir, com podeu veure, doncs el país honora els seus herois amb aquesta mena de carrer. Penseu que i a més que el primer dia que vam passar per aquí,
gràcies al personat com el Víctor Balaguer.
No, això és posterior. Això és quan, penseu que quan el poble sec es comença a urbanitzar a la segona part del segle XIX. Aquests noms, jo estic mirant el nomenclàtor, hi ha algun de finals del XIX i principis del XX, 1900, una cosa així. Aquests noms d'aquí, jo estic mirant a veure quina data, en el nomenclàtor de Barcelona.
I aquest Margarit de Molombiu.
Clar.
Podríem posar nom i cognoms, perquè Margarit...
Sí, no, de fet nosaltres, quan vam venir, l'altre dia que vam venir a assajar una mica la ruta, el primer que vam pensar que era un Margarit dels que tenia a veure amb en Colom. I vam dir, com passarem per aquí, ja que hi ha el Blasco de Garay, parlarem del Margarit. Però no, que resulta que... Que aquí ni militar ni res. Margarit.
Per on hi ha el carrer de Margarita.
Sí. Anem tirant, que encara trobarem més coses.
Aquí de Barcelona. Aquesta façana és la de l'església de Sant Joan de Jerusalem. Sant Joan de Jerusalem era l'església de la comanda dels hospitalers de Barcelona. I aquesta façana, que és barroca, la va pagar un prior de l'orde, Josep de Vilallonga, que va posar el seu escut a la porta. Aquesta església quedava just al mig de la Via Laietana, en un carrer que se'n deia la Riera de Sant Joan, desaparegut, però l'església la van enderrocar no quan van obrir la Laietana, sinó abans de l'exposició del 1888, perquè a ningú se li acudís fer la prova de mar a les restes en Pau Claris que es conservaven en un sepulcre d'aquesta església, perquè en aquesta prova es podia determinar de manera científica que havia estat assassinat amb arsènic, ja de forma inqüestionable. Això ho va descobrir un químic anglès, James Marsh, cap al 1830. Llavors, la policia anglesa va adoptar el procediment com una tècnica de policia científica i judicial. D'Anglaterra va anar saltant a Europa, i clar, abans que algú se li pogués fer la prova, doncs es va fer desaparèixer la tomba. I llavors, mira, morta la cuca, morta el verí. Si no hi ha...
On està ara?
A veure, es creia, i no hi ha motius per no creure-ho, es creia que les restes van ser traslladades a Santa Maria del Mar sota la suposada aparença de les relíquies de Sant Fortunat. I estaven en una capella que la gent hi anava gairebé en peregrinació, i ho tenien molta devoció, i la gent creia que era tan... que era un Pau Claris. Però clar, però és que hi havia una devoció popular que el considerava sant, en Pau Claris. Llavors, aquesta gent, que practicava aquesta devoció, doncs vull dir, això era una cosa, vull dir, molt coneguda. Vull dir, era tan coneguda que en l'Amades, que ho esmenta, està a Santa Maria del Mar. Vull dir que avui en dia està a Santa Maria del Mar, amb un urna i tal, vull dir, com una cosa que la coneix tothom. I clar, les coses que coneix tothom no es detallen. I això fa suposar, doncs, vull dir, que realment existia aquesta... O sigui, que el testimoni de l'Amades és autèntic, que és cert. Llavors, curiosament, Santa Maria del Mar, que sobreviu la crema de la Setmana Tràgica, la cremen el 36, crema durant 10 dies. Per què? Punyeta, perquè interessa. I la cremen, sembla ser, gent de la FAI que no és del barri, i a més, la FAI és un nen que està una mica sota sospita. Té una sospita que, així com sobre l'Erruix hi ha proves que faen, com que els llibres de la FAI, vull dir, els de comptabilitat i tot això, doncs, vull dir, els continuen tenint ells, no es pot demostrar. Ara, hi ha un periodista que havia arribat fins a aquests llibres de contes, que és assassinat a la Rabassada, que era en Planes, que era amic del Feliu Elias, del militant i escriptor, que per motius de seguretat, vull dir, la Generalitat l'envia una temporada a París.
catedral del Mig i en el Pèl·lim.
Estava més també amic d'en Pilsner.
Sí.
Ara fa una sèrie, Diaris de Pascal. Un dels personatges, el Pascal és un personatge inventat, però el personatge que hi ha al voltant. Sí.
Doncs aquesta és la història. Llavors, el 88 s'estrena la nova parròquia i ve de visita la Maria Cristina, la mare de l'Alfons XIII. I no sé si ja ensenyen, vull dir que aquí hi havia la façana d'allò que han fet desaparèixer del seu lloc original.
Santa Madrona, la façana de Santa Madrona està a l'altra banda.
Sí, sí, això és l'absis.
Això és l'absis.
Això és l'absis de Santa Madrona.
No, per aquí no. Ara, com mirem aquí al costat, a veure dos carrers que estan un al costat de l'altre.
Enorme, hi queden 3.000 persones, i té un campanar únic que s'aixeca sobre el portal i que s'aixeca fins a 50 metres d'alçada.
Sembla que hi havia com una no sé, com una punxa o alguna cosa que sobresortia molt i durant la guerra la van tirar a terra perquè aquí hi havia artistes refugiats i com era visible per evitar que la referència quan tira.
Va servir de magatzem d'un sindicat de la CNT. Durant la guerra. Home, després de la guerra, el convent dels Àngels va seguir sent magatzem dels Ferros, del Mateu dels Ferros, que era amic personal de Franco i primer alcalde feixista de Barcelona. O sigui que això... I la capella de Santa Àgueda també havia estat magatzem. O sigui que és una tradició del país.